Totalment, uns que arriben i altres que se'n van. I és que ara mateix a Ràdio Illa tindrem el plaer de parlar amb el Mateu Ramonell, llicenciat en Ciències i Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona. També va ser Premi Talent 2010 de l'Acadèmia de Ciències i les Arts de la Televisió. Martorell ha dedicat pràcticament 40 anys a l'informatiu balear, l'informatiu territorial de Ràdio Televisió Espanyola, pioner en la televisió de les Illes, entre altres coses, per emetre's íntegrament en català. El Mateu ha desenvolupat moltes funcions en la seva trajectòria. La més visible és la de presentador. Avui el saludem per telèfon. Molt bon dia, Mateu.
Bon dia, com estàu? Gràcies per tenir-me en compte i per entrevistar-me.
No, moltes gràcies a tu. Mira, jo tinc per aquí que el 79 va néixer l'informatiu balear, que emetien des de Madrid els primers anys, i el 84 es va crear ja el Centre Territorial de Ràdio Televisió Espanyola a Mallorca. Vostè va començar l'aventura el 86, amb poc més de 20 anys. Com ho recorda? Com va ser la seva primera vegada davant una càmera?
Bueno, ja fa, com tu dius, fa molts d'anys, efectivament, ara en farà 40, tot i que jo ja havia començat fent periodista a premsa escrita. La meva primera vegada que me vaig posar davant d'una càmera, no ho record bé, però va ser segurament molt emocionant. Sí que record que poc temps després de començar Televisió Espanyola, l'informatiu balear, ja me varen demanar que presentés l'informatiu. I, bueno, un dia de molt de nervis, de molta emoció i molta responsabilitat, perquè pensa que quan jo vaig començar, hi havia poc més d'una o dues cadenes. Bé, hi havia la primera cadena, hi havia UHF, hi havia... Començaven les televisions autonòmiques, però no la de Balears. Pocs anys després varen començar les televisions privades, és a dir, que l'informatiu balear tenia una audiència pràcticament total. I dic que era una responsabilitat enorme.
Clar, a més, parlant de l'informatiu balear, hem de parlar de llengua, i és que vau ser pioners en l'ús del català a la televisió. Heu vist perillar amb l'entrada d'algun grup polític?
No, és a dir, quan es varen posar els fonaments de l'informatiu balear, que jo no hi era, l'any 79 va començar a emetre, jo encara no hi era, evidentment, però qui va posar els fonaments de l'informatiu balear en aquell moment ja va posar el fonament del català estàndard a l'informatiu balear, amb un assessorament científic de la Universitat de les Illes Balears i assessorament de filòlegs que en aquell moment ja ens ajudaren en aquells pioners a fer l'informatiu. Per tant, els fonaments del català estàndard a l'informatiu balear han estat tan profuns que en cap moment s'ha adoptat d'aquest model.
Yeah.
I això ha fet que l'informatiu balear després fos copiat o assimilat per altres cadenes com la televisió autonòmica.
Clar, i B3, de fet, es va basar en moltes coses, no?, en l'informatiu balear.
Efectivament, vull dir, el model de català de l'informatiu balear va fer que B3 ja continués amb aquesta forma, ja no s'adoptés que havia de ser així un informatiu de televisió.
Clar. I tenint en compte la importància d'informatiu balear, en alguna entrevista l'hem escoltat dient que ha rebut pressions per emetre o no alguna notícia. Ha estat una situació recurrent durant la seva carrera?
Bueno, la meva carrera, com tu deies, jo he ocupat molt de càrrecs i he estat també periodista de carrer. Hi ha hagut èpoques amb una gran ingerència política, tant d'uns partits com uns altres. Utilitzaven la televisió pública com una eina de propaganda política. Hi ha hagut ingerències, efectivament, com jo deia en aquella entrevista, i en alguna ocasió se m'ha demanat que o no emetés una notícia o que l'emetés d'una forma que no era correcta, i ens hem hagut de negar. Hi ha hagut moments de tensió. Ara ja fa uns anys, ja fa bastant d'anys, que jo vaig ser anomenat director a través del professional de la casa. Vull dir, a mi cap polític en cap moment va intercedir perquè jo fos o no director de Ràdio Televisió Espanyola de Balears. Per tant, l'ingerència política a mi em va moltíssim.
Clar, i respecte a l'anonament de director, suposo que va esdevenir un canvi amb vostè. Com va ser aquest canvi?
Bueno, va ser un moment emocionant perquè era un poc una culminació de la meva carrera professional. Dirigir Ràdio Televisió Espanyola de Balears ha estat un orgull per jo, ha estat una gran responsabilitat durant pràcticament 3 anys i mig, vull dir, he intentat fer el que m'havien ensenyat els meus predecessors, i una de les coses que més esment vaig posar durant aquests anys va ser tornar a posar en marxa les corresponsalies o les unitats informatives de Menorca, Eivissa i Formentera, que havien estat amb una minva de personal durant molts anys, i durant la meva direcció, gràcies al suport de Ràdio Televisió Espanyola a Madrid, van aconseguir tornar a posar periodistes i potenciar la informació de Menorca, Eivissa i Formentera, l'informatiu balear.
Clar. I si parlem d'evolució, també hem de parlar de tecnologia. Sempre ha estat per millorar, o en algun cas us ha perjudicat l'avanç tecnològic?
No, els avanços tecnològics sempre han ajudat moltíssim a la feina informativa, evidentment. Pensa que quan jo vaig començar escrivíem les cròniques en màquina d'escriure, i després les havíem de locutar, evidentment, quan havíem de fer una notícia per la ràdio o per la televisió. I ara, avui en dia, pues, ja no, evidentment, s'utilitzen eines tecnològiques molt avançades que ajuden i a que la informació arribi millor i abans en els espectadors.
Clar, de fet, com a curiositat, quan va néixer l'informatiu balear, es feia des de Madrid i havien d'enviar les cintes, bueno, les cintes, el Super 8, suposo, a Mallorca per revelar, veritat?
Sí. És una època que jo no he viscut, però em fa gràcia perquè és una cosa que sempre recorden els majors, els meus antecessors, els periodistes més veterans, sempre recorden aquesta història, però a mi m'agrada incidir que l'informatiu balear no és només aquell passat històric, l'informatiu balear és present, i també Ràdio Nacional és present, Ràdio Televisió Espanyola és present, amb bones índexs d'audiència i amb una plantilla de professionals joves que miren en el passat amb respecte, però sobretot miren en el futur. El futur de la Ràdio Televisió Espanyola de Balears és bo i està consolidat i amb bones, com deia, amb bones audiències.
Clar, diguem que la televisió mai desapareixerà, i més ara que s'emeteix també des de la web, no? Que qualsevol pot accedir a veure el vídeo a la web. Però han tingut alguna incidència, diguem, els mitjans de comunicació actuals?
Incidència de quin tipus?
Bueno, si ha repercutit en la vostra audiència d'alguna manera.
Bueno, el que sí ha repercutit en l'audiència de l'informatiu balear ha estat que des del seu naixement a ara han crescut el nombre de canals de televisió d'una forma exponencial. Si quan jo començava l'entrevista i vos deia que teníem una o dues cadenes que després van néixer les privades, ara hi ha una oferta televisiva immensa, no només a la TDT, sinó també a les plataformes. Per tant, les audiències s'han esmicolat, s'han reduït, s'han fet fragmentades. Ara l'impacte és menor, però bueno, tenim efectivament les xarxes socials, les pàgines web, les plataformes, RTV Play, allà on el nostre missatge continua vigent i se pot recuperar amb streaming, podcast, totes aquestes noves eines d'informació que tenim actualment.
Clar, ha evolucionat així com ha evolucionat la tecnologia, com parlàvem abans. I una pregunta típica però obligada. Recorda alguna notícia que l'ha afectat especialment?
Sí, aquests dies els companys periodistes que han tingut la mobilitat de parlar amb jo me feien recordar notícies, i clar, jo en el primer moment dic no sé quina notícia, però clar, és que la notícia que ha marcat la nostra carrera professional, i clar, va ser la pandèmia. La pandèmia era aquella notícia que mai ningú hagués imaginat. I la notícia que va ser més impactant per jo i que record va ser la primera vacuna que se va posar a Balears contra el Covid.
Clar.
Aquell mes de desembre de l'any 2020, crec que va ser dia 27 de desembre del 2020. Una vacuna que va arribar amb una rapidesa que cap científic imaginava que amb un any ja hi hauria una vacuna per combatre aquella malaltia que va marcar les nostres vides i que ara precisament se'n compleixen 5 anys.
Clar, a més que va ser una notícia recurrent que va perdurar durant bastant de temps, no?
I tant, i tant. Primer no sabien què passava, després mos deien que venien d'Itàlia creuers amb turistes contaminats, després va ser un boom. Vull dir, les nostres vides varen canviar, les redaccions dels informatius de ràdio i tot això se varen va adaptar, alguns a la ràdio feien els informatius des de casa, connectats, bueno, va ser una època molt dura, tota la història de les mascaretes i tota la situació política que s'ha esdevingut d'aquell moment, i econòmica i social, va ser un impacte brutal.
Clar, clar, clar. I tornant una mica tan darrere, el que parlàvem abans de quan va la seva etapa de director, com aconseguia crear un vincle amb les persones però al mateix temps mantenir-se neutral? Perquè suposo que des d'una posició així ha de manar, però d'altra banda ha de tenir una bona relació amb els seus companys.
Bueno, jo crec que això és el que succeeix en qualsevol grup humà. Un entrenador de futbol o un director d'una empresa. Bueno, has de prendre decisions i algunes vegades agraden i altres no. Però és la teva obligació. No hi ha cap fórmula secreta. Vull dir, no sé si tu en qualque ocasió has dirigit un grup humà, però bueno, és mà esquerra, paciència, sentit comú, intentar fer-ho el millor possible i, evidentment, t'equivoques en algunes ocasions. Això és evident.
Clar, i a vegades no només depèn del director, sinó del grup humà.
Efectivament. hi ha un feedback, no? Tant hi ha d'aquí com d'aquí allà. Sí, és així.
Exacte. I, bueno, amb un aspecte més personal del Mateu, darrere de la pantalla, a les zones, tens alguna afició?
Bueno, aficions. Ara m'he aficionat, ara que fa pocs dies que he deixat la meva carrera professional i ara he començat a fer alguna excursió i tal vegada m'animi a fer-me una mica amant de la natura, que era una cosa que mai havia pensat fer i que ara pot ser que m'animi un poc. Això seria una aventura, però també m'agrada llegir, evidentment, i escoltar música, viatjar, totes aquestes coses bàsiques que crec que li agrada a tothom, no? Estar amb els amics, això crec que és fonamental per la vida i per la salut i per estrenyar llaços humans. Bé, les coses bàsiques que crec que t'agraden a tu també, no?
Clar. I estant a Mallorca, té la sort d'estar a l'illa més gran i, per tant, tindrà bons camins per caminar.
Sí, efectivament. A Formentera, deu ser més complicat, no?
Sí, per això, entrant una mica al funk, quina és la seva illa preferida?
Perdona, pots repetir?
Que entrant una miqueta al funk, quina és la seva illa preferida?
La meva idea ha referit a què, però? Perdona.
No, la seva illa preferida.
Ah, illa, perdona, no t'havia entès, disculpa'm. La meva illa preferida? No, Formentera m'encanta, trob que és una illa meravellosa amb moltíssims de problemes, com tenen a Eivissa, com tenen a Mallorca, Menorca. Mallorca és meravellosa, Menorca també. No tinc una illa preferida, evidentment, visc a Mallorca i l'estim, però també sé tots els problemes que comporta viure en una illa i els problemes que comporta viure a Formentera. Som conscients. Havent fet feina a l'informatiu balear, tens una visió de Balears que molt de mitjans de comunicació no tenen. Els diaris de Mallorca, Menorca i Eivissa se centren única i exclusivament en la seva illa. Difícilment publiquen notícies de les altres illes. En canvi, l'informatiu balear té una visió més global i som conscients de tot el que passa i de com se viu a les altres comunitats.
Clar, i en la teva època de periodista et va tocar viatjar molt per les illes?
Sí, he viatjat, he conegut les illes. Ara precisament en els darrers mesos vaig tornar a visitar Menorca i Eivissa per tornar a parlar amb els companys. I habitualment he visitat Menorca, Eivissa i Formentera, sí.
Clar. Doncs per acabar, Mateu, quin consell li donaries... bueno, t'hauria agradat, perdona, rebre quan vas començar?
Vaig rebre sempre molt bons consells. Sempre vaig tenir bons mestres des de... els meus començaments fent feina a un diari, vaig fer feina a Ràdio Nacional, vaig fer feina a Televisió Espanyola, sempre he rebut molt bons consells, és a dir, fer feina, estimar la professió, ser respectuós en les idees, ser honest i ser el més objectiu, si és que això és possible, el més objectiu i independent possible, sobretot fent feina a una ràdio o televisió pública. Això és fonamental, intentar ser respectuós en totes les idees i ser el més honest possible en la professió i en el mitjà allà on fas feina.
Clar. Mateu, doncs fins aquí l'entrevista. Moltíssimes gràcies per
Moltíssimes
acompanyar-nos
gràcies a
avui a
vosaltres per
Radio Illa.
pensar en jo de tant a fora, i voldria donar les gràcies a Ràdio Illa perquè sempre hem tingut des de Ràdio Televisió Espanyola una molt bona relació amb vosaltres. Sempre, la veritat és que hem abusat de la vostra amabilitat perquè sou una ràdio que, evidentment, està molt pendent de tot el que passa a Formentera, i quan han tingut qualque dubte, qualque necessitat, sempre han recorregut a vosaltres, i la veritat és que estan molt agraïts perquè feis una feina fantàstica.
Moltes gràcies. La veritat que Ràdio ja està plena de grans professionals i grans persones també. Bon
Fantàstic.
equip humà.
Això per jo, això que has dit per jo és el més important.
Exacte. Mateu, gràcies i disfruta
Una
la
abraçada.
jubilació. Adeu.
Una abraçada, gràcies.